Miren, i anem a parlar d'acolliment familiar, perquè avui s'ha fet una roda de premsa on s'ha presentat el balanç i també s'ha presentat la nova campanya. Tenim així el regidor Toni Marín, ell és regidor de Serveis Socials. Molt bon dia.
Bon dia, Susana, a tu i a la teva audiència.
Bon dia també a la tècnica de l'Associació de Voluntariat d'Acolliment Familiar, Laura Edo, molt bon dia.
Bon dia a tots.
I també a Maider Macareno. Ella és família educadora i també de la Junta d'ABAF. Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Si fem balanç, regidor?
El balanç és molt positiu. Per parlar de dades, encara que inclús tenim més dades de les que hi ha, seria també molt positiu. Però així a Vila-real tenim 12 famílies acollidores, dins d'extenses i educadores, i 14 xiquets i xiquetes i adolescents en els quals estan en aquest acolliment. Per tant, tot el que és treballar en la infància és molt important, i en una entitat com ABAF, en un recorregut de més de 30 anys, una entitat sense ànim de lucre, i tot el que fan pues, és una peça necessària pues, pa cobrir un recurs que moltes vegades les administracions pues, no arriben. No? Uh-huh. I entonces el treballar en persones té que tindre totes les eines, i si no les té, que buscar-les per cuidar als més vulnerables, no? Com poden ser pues, les xiquetes, adolescents, bueno, i xamachor, i tot el que té el sistema de serveis socials.
Laura, si presentem el que serà la nova campanya, estem parlant d'una campanya que comença, quan comença l'any, com comença la campanya? És a dir, té una data?
Estem tot l'any, però realment comença ara. Comencem a l'octubre perquè en novembre tenim el 20 de novembre, que és el dia dels drets de la infància, i comencem ara per això, no? Sobretot per a defendre el dret a viure en família de tots els xiquets i xiquetes i adolescents de Castelló. Per això sempre fem pues, el llançament, no? En octubre.
I si parlem de un llançament, de fer-lo ara en aquestes dates, vol dir que d'esta manera recordem o tornem a posar damunt de la taula una solució per no tindre problemes?
Exactament. La idea de llançar la campanya és per això, no? Durant aquests mesos pues, tornar a recordar la necessitat que n'hi ha de famílies d'acollida que s'acosten, no? a la realitat dels xiquets que necessiten viure en família.
I si parlem de les famílies, d'aquestes 12 famílies que n'hi ha, són 12 famílies que han anat incorporant-se, que estan molt, o sigui, que ja porten molt de temps per allò de que si s'ha estancat un poc la conscienciació.
Ui, això és difícil, perquè des que una persona rep la informació de lo que és l'acolliment fins que dona el pas, n'hi ha una mitja de 2 anys. Uh-huh. Aleshores, fer una valoració d'un any per a un altre és complicat. Sí que és veritat que després de la campanya, del llançament de la campanya de l'any passat, mos van cridar prou persones, per lo menos 6-7 persones interessades. Que això no vol dir que hagin donat el pas, val? Però això dins de l'acolliment familiar és molt.
I és... tant. I tant, que algú que ja s'interessa, perquè, claro, ara anem a parlar també amb Maider, ella, parlem de que sí que eres una família d'acollida.
Sí, 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 nosaltres som família acollidora des del 2018 ja, 2019, i encara no hem soltat esta forma de vida.
Eres família acollidora des del 2019 i a quants xiquets en este període de temps, esta experiència que tens, han passat per el teu llar?
Per casa, 16 xiquets han passat.
A veure, és que, claro, sentir 16 xiquets, és a dir, quin període se tenen, com arriben, perquè, clar, 16 xiquets entren, uns estaran més temps, menys temps, com funciona?
I ara mateix existeixen 3 tipus de família acollidora: atenció immediata d'urgència, la temporal i la permanent. Serien les 3 categories a nivell familiar. Urgència s'entén que són per a xiquets fins a 6 anys, i un període curt de temps, que són fins als 6 mesos, durant el qual la conselleria fa la valoració de la mesura, de la següent mesura més adequada per a aquest xiquet, per a aquest nadó en moltes ocasions. Per això el fet de que per ma casa hagin passat tants, perquè durant un temps eren en aquesta modalitat d'urgència. Després, en temporal, està clar que fins a 2 anys és més calmat. No?
I els xiquets fins a quina edat? És a dir, així com la d'urgència és fins als 6 anys, en la temporal no hi ha edat?
No, la temporal un xiquet pot estar en situació d'acolliment fins als 18 anys. Sempre quan sigui menor d'edat.
L'espai dels 2 anys és per què entret una mitja?
Això està marcat per llei. Uh-huh. I durant aquest període, novament, la conselleria ha d'optar per un acolliment permanent, un retorn a la seva família biològica o una eixida d'adopció.
I la tercera? Està la d'urgència, la temporal?
I permanent.
Que parlem que la temporal seria la que al final dels 2 anys decidiria si és permanent o no, no?
Clar, després d'aquests 2 anys de temporal, el xiquet té dret a una mesura més estable i per tant passaríem a un acolliment permanent, a una adopció o un retorn. S'ha de tindre en compte que sempre la finalitat és aquest retorn a la família biològica, perquè durant aquests 2 anys s'està treballant en aquesta família.
I d'aquestes 3 modalitats que hi ha, ja que has passat per les 3, diferències entre elles, no n'hi ha diferències, quina sensació se té, sí que són més menuts, més grans...
Clar, la finalitat de cada una de les modalitats és diferent. Vull dir, els 6 mesos inicials és per a replegar aquest xiquet i que no passi per centre. Per tant, ve el xiquet sense conèixer-lo d'un dia per a un altre, la disponibilitat de la família és important i l'adaptabilitat de la família és crucial. Després, si parlem de temporal, un xiquet que pot arribar a estar a ta casa 2 anys està plenament integrat, és un mes en tots els sentits. Passa les vacances en tu, les escoles, el curs escolar en tu, en els teus fills. És una altra finalitat i un altre dia a dia. I quan ja passes a un permanent, ahí ja sí que és un o més a llarg plaç.
Maider, tu tens fills?
Sí.
I com? Clar, perquè una família també ha de pensar que els fills que té a casa han d'entendre aquesta situació.
Els xiquets entenen d'una manera molt més natural que els adults perquè es plantegen moltes menys coses que els adults. Tenen la meitat de pors que els adults i són els millors acollidors.
I, Laura, per exemple, d'un dia per un altre, no? Tenim un bebè que, per el que siga, determinen que no pot estar en els seus progenitors. Quin protocol hi ha en aquest moment?
Ahí Serveis Socials avisa Conselleria i Conselleria és la que té la bolsa de famílies d'urgència, en aquest cas, no? Perquè si és un nadó seria famílies d'urgència i la primera família que estigui disponible és la que criden. I automàticament, si és possible, este bebè no passa per un centre, va a una família d'urgència.
Maider, te criden i te diuen demà te portem un bebè d'un mes. I sí. Clar, tu has d'estar preparada per acollir un bebè d'un mes.
Sí, i ho fas amb moltíssima il·lusió i amb moltíssimes ganes de que aquest xiquet pugui tindre des de l'inici de la seva vida una situació el més normalitzada possible.
Regidor, un adolescent, no? En una situació familiar complicada... Se determina que no pot estar en els progenitors i passa a una família d'acollida. Clar, una família d'acollida té que tenir una preparació per encaixar això.
Sí, òbviament. No qualsevol família no és la que pot optar a això. Se fan uns filtres en què tenen que veure pues, una estructura familiar, en una estructura també econòmica que faci que, òbviament, tenim en compte que quan un xiquet és de la seva primera família,
clar,
ja és un fracàs, d'acord? A partir d'ahí, el que ens tenim que assegurar és que no hi hagi un segon fracàs. Per això i és important el i és sensible en el que treballem. I aprofite, com saps, perquè t'escolta en ràdio parlar de en el ple l'altre dia, en una moció tal i qual, pues lo que fem així a Vila-real és cuidar els xiquets i les xiquetes. A banda de tots els servicis que tenim i tots els convenis que tenim amb totes les entitats que treballen en xiquets i xiquetes, i no vaig a dir-los tots perquè no és el moment, ara estem en ABAF, però ABAF és una mostra molt clara de per què apostem per xiquets i les xiquetes. D'acord? I què millor, i l'exemple que has ficat, que te criden un dia i te diuen tenim un xiquet d'un mes. I n'hi ha una família que no te pregunta, però com serà? Però ha donat problemes, però té algo? No, vale, així estic. Per què? Perquè han fet un preparament i perquè estan ahí per això. Si no, què faríem? A on aniríem? Pues aniríem a lo millor a models de quan n'hi havia ràdio o televisió en blanc i negre. Però això és important.
Perquè, Laura, les famílies tenen una prèvia preparació per afrontar la situació que ve. Lògicament, cada criatura té el seu expedient i es poden trobar en, claro, d'estar en una família on, per desgràcia, com dic, ja s'ha fracassat, aquestes famílies hauran de fer una prèvia preparació. Jo parle, per exemple, jo vull ser una família acollidora. Clar, això és molt fàcil. És a dir, jo vull, una cosa és que puga, no?
Des de Conselleria se fa una formació. Vale? Totes les famílies que estan interessades en ser famílies d'acollida se fa una formació prèvia en tot, no?, el que gira en voltant de l'acolliment. I durant aquest procés la família pot dir, mira, pues, me he donat compte d'això, d'allò, i me retire. Se pot fer, no? És un moment per a aprendre què és l'acolliment, què me puc trobar i per a conèixer altres famílies i la realitat. I dir, bueno, pues continue o no continue. I després d'això ja va, bueno, van valoracions individuals a la família, valoracions familiars, una visita al domicili i després de tot això ja va la idoneïtat com a família. És tot un procés d'aprenentatge.
Per exemple, una família monoparental pot ser una família d'acollida?
Sí. Sí, sí, sí. Sí que és veritat que ahí se mire pues, que aquesta família tingui recolzament de més familiars, no? Al voltant també d'aquest xiquet, però sí, per supost.
Perquè ara ens trobem en molts models de família, eh? Perquè, i altra cosa que també està molt, no sé, tal volta està molt influenciats per lo que veiem en la ciència-ficció, que no sé si és ciència-ficció, n'hi ha famílies d'acollida que negocien en això?
No. Bueno, hay que decir algo más, Maider, pero es que realmente está todo muy claro, ¿no? Lo que se rep es el concepto de ayuda para el chiquet, es la manutención del chiquet, y está muy claro.
Bueno, como es radio, no han visto la cara que ha fet Laura, però Laura és com que se l'ha entrat cap a dins dient no, i en este cas Maider ha mirat de seguida perquè com que no entra molt dins de... Però ens ha fet, o sigui, nosaltres hem vist com s'ha anat, també han parlat de persones que tenen xiquets i que d'alguna manera viuen d'això. Estem parlant de que en aquest cas l'administració pública està molt pendent d'aixes coses.
Per supost, sí, sí. A més que, per una banda, no cobrís tots els gastos que té el xiquet, val? És una ajuda.
Això ja va molt bé que vagi per davant, és dir, sí. Si creus que tindre un xiquet te va solventar la vida, no. Maider.
No, jo no he vist de l'acolliment. Vull dir, un acolliment temporal cobrís els gastos del xiquet i en ocasions no tots, depèn, però pensa que has d'integrar aquest xiquet en la teua vida, vull dir, activitats de futbol, piscina, bàsquet, voleibol, vacances i vull dir, gastos i a més del que ell pugui tindre en concret que també l'has de cobrir i en la meva experiència no necessites tindre un sac ple d'estalvis per tindre un xiquet d'acollida, però viure de l'acolliment no és viable, vull dir, no és la idea i no és viable. Parlant de 14 euros al dia de xiquet, vull dir, és una prestació que està publicada, és pública, vull dir, no és un secret, i quan el xiquet no està, no la cobres. Per tant, és una ajuda del xiquet, és una prestació de criança del xiquet.
Sí, jo dir el que diuen Maider i Laura. Jo crec que el model que tu, del que tu parles, no és aplicable així. En altres països sí que hi ha algun cas d'aquest tipus, però així, pues, jo crec que inclús Maider t'ha dit la quantitat, però també, si vol, te podrà dir que en moltes ocasions la quantitat arriba quan arriba.
Ahí està.
O sigui,
és que és molt important que parlem d'això. És a dir, realment una família com vol ser una família acollidora ha de saber que el que li ve és una responsabilitat quan decidís tindre un fill i que passa a ser les mateixes responsabilitats que té un fill.
Jo diria, si me permetis, que és inclús més que tindre un fill, perquè moltes vegades el tindre un fill a vegades és hasta, que se mantenga un acte hasta inconscient a vegades. Però ser una família acollidora en tot el que comporta, i el detall, que Maider te ho ha explicat molt clar, no és tindre-la allí en casa i ja està, i que tinga menjar i que tinga un llit, no, és fer-lo sentir-se en una família, i és que faci les mateixes activitats que els altres xiquets que tenen, tot igual, i això és on se veu el bo del ser humà, i on se veu l'altruisme, i on se veu que totes les famílies no poden ser acollidores.
Com se te poden posar en contacte amb vosaltres? Què podeu oferir?
Val, jo vull parlar així de que l'acolliment és un voluntariat 24/7, no, que diem, però després també tenim voluntariat dins de les activitats de l'entitat, val, per a tota aquesta gent que encara no vol ser família d'acollida o que no se veu, no, com família, però vol col·laborar, perquè totes les activitats que fem són gràcies al voluntariat que tenim. Val? I així que volem fer una cridada de que la gent se pot acostar, no, a l'entitat de qualsevol manera. Com? Pues des de la nostra pàgina web, www.abaf.org.es. Ahí tenim el formulari d'inscripció com a persona sòcia, voluntària o per a rebre informació sobre l'acolliment familiar.
Això és molt important perquè te documentes, veus on pots encaixar, perquè tal volta unes coses no, però les altres sí. Com aneu de recolzament institucional? És a dir, en aquest cas li pregunta a Laura. S'ha anat actualitzant el recolzament institucional?
A les famílies o a la entitat?
A la entitat. Home, jo suposo que després a les famílies això revertís, però...
Pues ahí, jo porto 12 anys ja en l'associació i tinc que dir que pues hem tingut anys de tot, no? Però sí que és veritat que n'hi ha una certa estabilitat, perquè jo crec que la infància és un tema molt important, i tant a nivell local, des dels ajuntaments, com a nivell autonòmic, s'aposta per l'acolliment. Però és veritat que quan dependem, no, d'institucions, pues nunca saps el que passarà l'any que ve. Així que tenim que agrair a l'Ajuntament de Villarreal que aposte per ABAF, per la infància, i que mantinga el conveni que duem ja a terme des de fa per lo menos 3 anys.
3 anys en l'Ajuntament de Villarreal.
Portem molts anys en l'Ajuntament de Villarreal, però abans ho fèiem des de subvenció, no? I ara ja portem 3 anys en conveni, que donem molta estabilitat.
És que...
I també, que no ho han dit, també és interessant, pues, en l'EIA, en l'equip d'especialització d'infància, en l'edifici d'adolescència, elles també fan atenció als xiquets, es fan activitats, i d'alguna manera pues, també es donen un plus que fa BAF, que a vegades ens quedem en que només és atendre a famílies, acollir-les, però darrere hi ha una sèrie de tasques, inclús en xiquets que ja s'han emancipat i ja tenen més de 18 anys, i elles segueixen tenint contacte amb ells i veient com van. No? Entonces, és...
Regidor, des d'on ho donen? A on està el puesto?
Bueno, el puesto és en el carrer Soleta, de lo que és l'edifici Espardenyers, que és on tenim l'equip especialitzat d'infància i adolescència. Llavors elles venen uns dies a la setmana i allí fan els tallers en xiquets.
Pues moltes gràcies tant a la família acollidora, que té un nom molt peculiar, a Maider, gràcies per haver estat, també a Laura Edo, que ella és la tècnica, moltes gràcies, i regidor Toni Marín, moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies.